a la tercera parada de la primera gira europea que fan després de 5 anys. Les 3 en punt, recapitulem el que hem explicat i hem destacat en aquest racó migdia amb Pere Aragonès, que defensa tornar a fer un referèndum d'independència. En el 5è aniversari de l'UO i en plena crisi amb el soci de govern Junts, el president reivindica l'1 d'octubre com un èxit col·lectiu i defensa l'acord de claredat que va proposar dimarts al Parlament.
Hem de tornar a trobar-nos, tornar a treballar en positiu, en allò que ens uneix de forma inqüestionable. Per això vull proposar un acord de claredat per determinar quan i com Catalunya ha de poder exercir, de nou, el dret a decidir. Vam fer un referèndum de l'1 d'octubre i farem que Catalunya torni a votar.
És un dels fragments de la declaració institucional que ha fet Aragonès a les 2 del migdia. La commemoració dels 5 anys del referèndum, però, es fa en un ambient de desànim i també de deslligam entre els partits polítics i els moviments independentistes populars. Aquesta tarda, a partir de les 5, concentració unitària convocada pels partits, però també les entitats sobiranistes, i que espereu que sigui l'acte més gran dels que s'han organitzat avui. Ho seguirem en directe en un programa especial a RAC1 a partir de 4:45 amb Xavi Bundó al capdavant. I el món cultural, polític i de la comunicació acomiada el mític periodista Àngel Casas, que ha mort aquesta matinada als 76 anys. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'ha recordat a les xarxes com un comunicador innovador que forma part de la història de la televisió. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, s'hi ha referit com una persona que sempre ha treballat per dignificar la cultura amb passió. I la majoria dels ferits en l'explosió d'ahir a la Casa de la Cultura de Girona rebran l'alta en les pròximes hores, tots a excepció de la nena de 5 anys. La menor està en observació a la planta de pediatria de l'Hospital Trueta de Girona. I el Barça reprèn aquest vespre la Lliga Masculina de Futbol visitant el camp del Mallorca.
Amb nombroses baixes a la defensa després de l'aturada per seleccions, Xavi ha recuperat Sergi Roberto, tot i que no serà titular, i ha convocat Marc Casado del filial com a recurs a lateral dret davant les lesions de Bellerín, Koundé i Araujo. El Mallorca-Barça començarà a les 9, però de la jornada 7 ja s'ha disputat un partit, l'Atlètic Club 4, Almeria 0, i de les dues cap aquí n'és en joc un altre, el Cádiz 0, Villarreal 0, ara mateix al descans. El Girona, que rep demà la Real Societat, ha comunicat que el seu golejador Cristian Estuani pot tornar a jugar després de recuperar-se d'una arrítmia cardíaca, però per Reinier Jesús, que estarà un mes fora per una lesió al bíceps femoral. I en motor, Marco Bezzecchi sortirà des de la pole al Gran Premi de Tailàndia de MotoGP. Marc Márquez, el millor dels catalans, arrencarà 8è, i Aleix Espargaró, tercer del Mundial, no ha passat a la Q2 i sortirà des de la 5a fila de l'engraellat. A aquesta hora, també en motor, ha arrencat la qualificació del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
I acabem amb el temps, perquè Martí Oliveres, els pròxims dies les temperatures pujaran de manera clara.
Sí, demà i sobretot entre dilluns i dimarts recuperarem un ambient fins i tot de finals d'estiu. Sensació de finals de setembre a moltes comarques, especialment Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Ponent, aquí màximes puntualment per sobre dels 25-26 graus. Per tant, farà calor en alguns moments del dia, això sí, a l'hora de dinar. Després, de bon matí i al vespre de nou, ambient fresc o fins i tot encara fred a les valls del Pirineu. De moment, aquesta tarda, tarda de dissabte, plàcida, molt tranquil·la, amb sol, 4 núvols poc importants i un ambient molt agradable en espera d'aquesta pujada més marcada a la temperatura a partir de demà.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents dels butlletins i a partir de... pendents a l'actualitat i a partir de 4:45 de la tarda el programa especial de RAC1 per aquest 1 d'octubre amb Xavi Bundó.
Més tard a l'ESA del Superesports amb el Xavi Puig. A les 8 el Barça juga, RAC1 amb el Joan Maria Pou, al Mallorca-Barça, i per rematar-ho el Tu diràs amb el Dani Aguilar fins la 1.
Ara us deixem amb el viatge bé.
RAC+1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC+1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatge.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Avui inaugurem el mes d'octubre fent un creuer, però no un creuer qualsevol, un creuer de luxe. També farem turisme rural i gastronòmic a la 7a edició del Benvinguts a Pagès, que s'està celebrant aquest mateix cap de setmana arreu de Catalunya. I també agafarem un avió de seguida, un avió de Vueling, per volar en família fins a Israel. Veniu? Vàrem anunciar el dia de la presentació de la temporada 2022-2023 a RAC1. Enguany volem que el turisme experiencial sigui el protagonista al viatge bé, i avui us portem un gran exemple d'experiència viatgera, la que va viure fa unes setmanes el periodista de La Vanguardia, especialitzat en temes aeris, marítims i hotels, Javier Ortega Figueiral, formant part del primer passatge d'un vaixell espectacular que va ser amadrinat, atenció, per la cantant Katy Perry, l'estem escoltant ara mateix, i que va navegar per diversos ports d'Europa durant 8 dies. Javier, bona tarda i ben tornat al viatge bé de RAC1.
Moltes gràcies, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt feliç i molt viatger, com sempre.
Sí, sí, i a més, formant part d'aquest viatge tan exclusiu, éreu 2.500 persones, 2.500 convidats arribats de tot el món, no?
I ens van fer una presentació molt especial. Diguem que les companyies, les navilieres, darrerament, a la presentació de tots els vaixells nous, sempre solen fer una festa important. Però és que en aquest cas el vaixell era espectacular, la madrina era espectacular. Normalment les madrines fa temps eren doncs, la dona del president del govern d'un país, o una política, o potser, mira, Lady Di va amadrinar un vaixell als anys 90. I ara resulta que, diuen, marxa a tope i posem a la Katy Perry a ser la madrina del vaixell.
Diries, Javier, que aquesta és una de les experiències més espectaculars que tu has viscut en tots els teus anys de carrera com a periodista de viatges?
Doncs la veritat és que van fer un esforç espectacular i va estar absolutament a l'alçada. I, a més, van fer una cosa molt especial. Va ser el primer cop que es batejava un vaixell d'aquesta mida, suposo que també es van batejar d'altres mides, a Islàndia, a la ciutat de Reykjavik. I llavors no van fer una cosa invasiva. És a dir, la companyia naviliera va parlar amb les autoritats del país i va dir: fem una cosa conjunta. I ells van proposar fer una festa. Primer, al teatre principal de la ciutat de Reykjavik,
sí.
I després es va fer una segona festa al vaixell, que era el bateig en si, el bateig clàssic, amb un magnum de Beef Licot, d'aquest xampany, que dius, cada cop que el veus estavellar-se contra el vaixell, dius, oh, todo este xampany.
Quin moment, no?
Sí, però espectacular. Va participar l'Orquestra Simfònica Nacional, el Ballet Nacional, les estrelles de la música d'allà, i va ser una cosa fantàstica.
Fem una miqueta les presentacions. Quin és aquest creuer, no?
El creuer es diu Norwegian Prima. És el vaixell número 19 de la companyia Norwegian Cruise Line, que és una naviliera que va començar, és una de les pioneres dels creuers. Va començar als anys 60 amb vaixells petits, quan les companyies, diguem, els creuers són una cosa, diguem, de tota la vida, fa 100, 120 anys, però els creuers, ara com els coneixem ara, van començar quan les companyies navilieres clàssiques van deixar de fer els viatges intercontinentals, unint, per exemple, Europa amb Amèrica, o Anglaterra amb Austràlia. Els avions se'ls van guanyar la partida i van haver-hi una sèrie de vaixells que van dir: ara no tenim negoci per aquests vaixells, i què fem? Doncs fem creuers. Una d'aquestes companyies va ser Norwegian Cruise Line, originalment noruega, ara és americana, amb seu a Florida, que és el paradís dels creuers. I res, doncs tenen vaixells fets des de l'any 2000 fins a l'any 2018 i tal, però en aquest vaixell tot és novetat, tot és el creuer, diguem, del futur. Del futur vol dir que ja tot ha canviat. Les companyies navilieres, com aquesta, NACL, Norwegian Cruise Line, ha fet el que els creueristes volen ara. És a dir, un vaixell gran, però no masses persones. Un vaixell gran, però amb espais més petits, més íntims. Les habitacions, els cambrots, cada cop són més grans, més exteriors, la majoria tenen balcó. Això ja ho fan moltes navilleres, però en aquest cas ho han superat una miqueta més. La tecnologia cada cop és millor. El Wi-Fi, el Wi-Fi a bord és ja permanent, evidentment. Ja cap persona ja pensa avui de desendollar-se del món.
És necessari.
És necessari.
És obligatori.
Evidentment és obligatori, si vols. Si la persona vol desendollar-se del món, doncs sí. Però tens fins i tot una aplicació que va per la Wi-Fi del vaixell, que saps quins restaurants estan més plens, quins
clar,
estan més buits.
No? Ens deies que és un vaixell de grans xifres pel que fa al pes, pel que fa als passatgers, pel que fa a tripulació. Podríem dir que és un vaixell de rècord en aquest sentit?
No és de rècord en xifres. No és el vaixell més gran de món. Bé, quan el van votar, quan el vaixell es va lliurar a la companyia, es va fer a Itàlia, a unes drassanes de Venècia. I pel fer el viatge inaugural va navegar per la Mediterrània, va fer una aturada aquí d'unes hores a Barcelona. Era el vaixell espectacular. No el vaig voler veure en persona perquè vaig dir, el veuré quan arribi a Islàndia i estigui al port.
Volia l'efecte coses... sorpresa,
sí, exacte. Soc una mica romàntic en aquest aspecte i tenia la possibilitat de veure-la aquí i tal. Però vaig veure fotos quan estava aquí i passava una golondrina al costat del port de Barcelona i era una cosa espectacular de gran, i la golondrina petita, petita. És un vaixell de 142.000 tones, que per fer-nos una idea, el més gran del món potser està en 200.000, però clar, els vaixells normals d'aquests ferris que agafem per anar a Mallorca són 6, 7, 8, clar, 9 cops més,
aleshores,
més petits.
Sí que és gran. Sí que és
294 metres, o sigui, quasi 300 metres d'eslora. L'hora és de proa a popa, de llargària. Diguem 19 ponts, 19 pisos, o sigui, nosaltres estem aquí a la planta 15. Doncs imagina't que encara és més...
4 alt. Més.
4 més. 22 restaurants. 22 restaurants. O sigui, no tens temps suficient per escollir la cuina que vols dinar o sopar al llarg del creuer. 3.000 passatgers com a màxim i 1.500 membres de la tripulació per atendre's. En creuers, una de les mesures de qualitat és quants passatgers hi ha en proporció a les tripulacions. És a dir, quan més s'apropa al 1-1, és un creuer de luxe, i més o menys en aquest cas eren doncs, 3.500, doncs, diguem, 0,5 tripulants per passatger, que sent un vaixell d'aquestes mides i ja està prou bé. Hi ha moltes més coses.
Sí, però... Ens deies tu que creus que aquest creuer serà el creuer del futur, el Prima. També ens comentaves doncs, que cada cop es busca més oferir aquest efecte sorpresa entre els viatgers, viure aquestes sensacions úniques, molt novedoses, no? Aquest és l'objectiu que tenen ara mateix, per exemple, a la direcció d'aquesta companyia.
Sí, correcte. Hi ha una cosa que els creuers semblen un tema molt banal. És a dir, nosaltres, per viatjar, per exemple, agafem un vaixell a Barcelona per anar a Gènova, a Roma o a Nàpols. Clar, tu, per anar d'aquí a allà, en un avió vas en una hora i mitja, dues hores. I en un creuer és dies. I per tornar a casa. És a dir, és un viatge que no és un viatge, en realitat, no és un desplaçament. És l'experiència. Una cosa que s'ho prenen molt seriosament. És que fins i tot amb el president de la companyia vaig parlar d'això i em va treure una cosa molt interessant, que s'ho prenen tan seriosament perquè és per la salut mental, s'ho prenen d'una manera que et cuiden perquè les vacances són sagrades.
És veritat, això. Mira, fa uns dies ens ho deien la gent de WeCamp, que ara estan innovant molt en tema de càmpings aquí a casa nostra, que és que li donem molta importància a les vacances, no? Les necessitem, el que tu deies, mentalment, no? I, per tant, cal cuidar tot això.
Sí, abans parlàvem d'estar permanentment connectats, però connectats a un món, diguem, bonic, i estar connectats a una mena de dies que són meravellosos. O sigui, tu quan estàs en creuer, et lleves, i de cop i volta obres les cortines, si has dormit amb les cortines tancades, que sempre és recomanable les cortines obertes, i veus la sortida del sol sobre el mar. ja dius, espectacular. Primer comences per això. Després has de decidir on esmorzes. I si és un dia de navegació i si és un dia a terra, resulta que estàs entrant a un port meravellós i, per exemple, a Irlanda, en aquest viatge. A Irlanda, després hem fet ports a França, a Anglaterra, o l'entrada a Amsterdam, que des del mar del nord és espectacular perquè entres pels canals. I això, o sigui, les teves úniques preocupacions han de ser com m'ho passo bé o com m'ho passo millor. I sóc un, diguem, un gran defensor dels creuers, perquè els creuers tenen molts detractors, però la majoria de detractors és que encara no han provat aquest tipus de viatge.
Clar, i tenint en compte que estarem instal·lats en un creuer, que passarem moltes hores dins d'ell, no? El detall i tot el que ens rodeja, doncs, ha de ser espectacular, no? Perquè tot això serà, al cap i a la fi, el que ens quedarà d'aquest viatge, també. I això ens ho explicaves tu, no? D'una banda, el tema gastronòmic. Teníeu una vintena d'opcions a l'hora d'escollir restaurants i tipus de cuines.
Sí,
quines?
Exacte. Doncs hi havia, per exemple, una cosa que em va agradar molt i que és molt original, hi havia una mena de mercat de cuines, 7 diferents barres, amb cuina índia, amb cuina espanyola, amb cuina italiana i d'altres llocs. I tu anaves directament, o sigui, hi havia unes taules que podies escollir de tots els tipus de cuines i si t'asseies a la barra temàtica, doncs directament només demanaves...
En un mateix restaurant, sí,
En una mateixa zona, que era la Popa del Vaixell, amb unes vistes absolutament meravelloses. Després hi havia restaurants més clàssics, el restaurant de tota la vida del creuer, després hi havia un restaurant japonès, un teppanyaki, un restaurant mexicà, un restaurant francès, etcètera. Vaja, una cosa absolutament meravellosa. I també el que pensa que només el creuer s'està menjant, doncs resulta que hi ha opcions vegetarianes, veganes, pots dinar o sopar de manera lleugera, o sigui que tot està molt pensat. I, a més, hi ha un gimnàs al·lucinant sobre el pont de comandament. O sigui que tu vas fent el teu entrenament i veus com avança el mar cap a tu, o veus com avança el vaixell cap a l'horitzó.
Per poder-te cuidar, no? Per fer-ho com fas a casa teva.
Exacte, exacte. Que, diguem, desendolles, te'n vas del món, però pots fer les teves rutines també diàries, les bones, si vols.
Teníeu també moltes opcions lúdiques al Prima. Per exemple, en el món de la cocteleria.
Sí, exacte. Si t'agraden els còctels, normalment els bars dels vaixells eren, doncs, bé, raonables, estaven molt bé, però havien fet 2 bars en especial en aquest vaixell que tenien unes persones especialment bones en la elaboració de còctels.
Home, si ho dius tu, que ets un gran amant de la cocteleria...
doncs sí. La veritat és que he estat molt sorprès i a mi m'ha fet molt feliç estar en aquelles barres fantàstiques que deies aquest còctel, aquest altre còctel i tal, i deien sí senyor, sí senyor.
Te n'han preparat algú que fantàstic. No n'haguessis tastat mai o què?
Doncs hi havia diferents còctels fets amb coses especials, amb un rom, que no farem publicitat, amb un rom que tenien...
No direm fàbrica, la marca no la direm.
No, i tant que no. I feien còctels especials amb un tipus de rom, i després a Islàndia van carregar molta ginebra destil·lada al país, o sigui que va ser una cosa molt, molt especial i que es manté, evidentment. El creuer va ser especial, érem 2.500 convidats, però des d'ara qui pugi a aquest vaixell tindrà les mateixes experiències que vam tenir.
Ja és possible, persones. Si jo vull adquirir el meu bitllet, fer-ho? Això ja és una realitat?
Sí, la veritat és que sí. Ara està el vaixell, el Norwegian Prima, està navegant per el nord d'Europa. D'aquí unes setmanes anirà cap als Estats Units, tindrà base a un port Galveston, a Texas, anirà pel Carib i després el 2023 tornarà a la Mediterrània. Però en aquell moment el seu vaixell bessó, que es diu Norwegian Viva, ja tindrà també base a Barcelona.
Bessó vol dir que és idèntic, Bessó, completament idèntic?
Sí, completament idèntic. O sigui, la companyia ha fet, en aquesta nova sèrie de vaixells, ha demanat a la drassana, que es diu Fincantieri, ha demanat 7 vaixells bessons. I cada, és que són unes xifres bestials. Cada vaixell costa 850 milions d'euros. És una cosa bestial. I cada cop que es construeix un nou vaixell, que es bessó a l'anterior, el que es fa és es millora l'experiència prèvia, és a dir, veuen que hi ha certes coses a millorar de la cosa ja que és bona. O sigui que van diguem, polint el servei, polint certes instal·lacions i bé, millorant tot de mica en mica. Mm-hmm. Hi haurà 7 nous vaixells a partir d'aquest, o sigui, aquest i 6 més.
Mm-hmm. Home, doncs si fan aquesta aposta, segurament serà perquè veuen que hi ha mercat.
Sí, hi ha mercat. És a dir, el món, només el 2% de les persones han fet un creuer.
Jo no n'he fet cap, encara.
Un exemple.
En tinc moltes ganes.
I què passa? Doncs que volen fer que sigui una experiència tan àmplia. És a dir, el creuer, per qui no el conegui, o perquè li soni només de vacaciones en el mar i aquestes coses, que era una sèrie molt campi, molt cursi dels anys 70...
Sí, però que ens la miràvem i que ens agradava 70, molt, 80, i que ens ha quedat marcada, eh?
Doncs el vaixell de vacaciones en el mar era, diguem, 10 cops més petit que aquest. O sigui que, bueno... I és una cosa per tota la família. Hi ha tot tipus de creuers. Hi ha creuers per gent adulta, hi ha creuers familiars, hi ha creuers temàtics fins i tot de certes companyies com la Disney i coses així. Creuers adreçats al públic infantil amb pares i després creuers més diguem, de gent gran i bé, creuers de luxe i tot. Hi ha de tot tipus de creuers al mercat, com hi ha tot tipus d'hotels, com hi ha tot tipus de resorts. Què vull dir amb això? Que tenen un marge de creixement molt important i cada cop més ports al món s'obren els creuers. Aquí tenim l'exemple de Barcelona, que és un port base per moltíssimes companyies i molta gent ve a Barcelona per agafar des d'Amèrica, sí, sí. des d'altres països, un vaixell per fer viatges per la Mediterrània. Mm-hmm. És a dir, hi ha molt marge de creixement, mm-hmm. d'aquest 2% cap a un.
Anem amb coses curioses d'aquest creuer. Sí. Ens has explicat moltes, però és que encara n'hi ha més, eh? He vist que explicaves en un article al magazín de La Vanguardia que fins i tot hi ha, atenció, un espai dedicat als cars.
Sí. Sí, una sorpresa bestial. Als creuers hi havia petites pistes de cotxes, però en aquest cas, al voltant de la xemeneia, hi havia una pista de cars de 3 pisos, unida amb rampes. Una experiència...
És que sembla mentida,
sí,
eh?
Sí, sembla mentida. O sigui, jo vaig fer fins i tot una foto per dir...
Per demostrar-ho, no?
Per demostrar-ho, però he anat conduint un cotxe a tota velocitat al voltant d'una xemeneia per l'Atlàntic Nord.
Compartirem, o sigui, si ens permets, alguna d'aquestes fotografies a xarxes, sí, perquè les vegin els oients.
Amb molt de gust, però una experiència que dius, això és com de parc d'atraccions i tal. Doncs sí, també ho és de parc d'atraccions, perquè cadascú escull el que vol. I si en un moment vols estar tan tranquil en una gandula fent absolutament res o llegint el teu llibre en silenci, pots estar. I si vols marxa a tope, doncs t'agafes un car i comences a fer voltes a tota velocitat amb un car elèctric, que és una experiència fantàstica. Després, per exemple, en contrast amb això dels cars, hi ha un spa.
Ah, un spa. Veus? Mira, per compensar.
Exacte, però un spa... que tu dius, molts hotels tenen el seu spa, que és una piscineta, una sauna i un bany de vapor, diguem. Però aquí era una cosa fastuosa.
Gran, enorme.
2.000 metres quadrats d'spa, amb tot tipus de tractaments, amb com 30 cabines per fer massatges, tractaments, amb una sala de relaxació que havies d'estar en silenci, amb unes vistes sobre el mar absolutament bestials. Tu estaves amb el teu barnús, veient la vida passar, ja. Bevent la teva infusió, i ja està, i no fent res. O sigui, era una sala en silenci, i tothom tenia aquesta sensació del respecte per aquí ningú diu res. Aquí es frueix i basta.
I si en comptes d'infusió prefereixes un cafè d'una marca que aquesta sí que la direm de Starbucks, és possible que tinguem un establiment Starbucks, no un, més d'un, allà?
Sí, hi ha 2 Starbucks. I clar, dels 2.500 passatgers, hi havia, diguem, un 50% més o menys eren americans. I estàvem... O sigui, tu veus un americà agafat a un got de Starbucks de manera permanent allà. I la gent de primera hora fins a la nit amb el seu Starbucks, però paraven bojos. Hi havia una a la popa i una al mig del gran hall. Hi havia un Starbucks. Era com estar doncs, al carrer, però d'una manera molt elegant. I la gent amb el Starbucks contínuament. Hi havia altres tipus de cafè, però la bogeria per l'Starbucks és una cosa fantàstica.
Escolta'm,
i allà al mig.
Digues. I després de tot això que ens estàs explicant... No em vull ni imaginar com eren els camarots.
Doncs,
com eren?
Doncs els camarots hi ha dos tipus, diguem, hi ha els estàndard, i els estàndard que hi ha exteriors, interiors, i després que tens fins i tot una terrassa. La majoria són o terrassa o balcons privats, que pots esmorzar allà, tens un servei d'habitacions, i després...
De quines dimensions eren?
Doncs des de 30 metres quadrats a... diguem, 100 i pico metres quadrats.
Més gran que un pis a Barcelona,
sí,
tranquil·lament.
Sí, i tant. En aquest cas, els darrers són de... Hi ha una mena de, diguem, primera classe dins del vaixell, que seria un iot dins del vaixell. Hi ha una classe o una àrea que es diu The Heaven.
I què vol dir, Heaven?
The Heaven, doncs, és tota una sèrie de plantes del vaixell que estan a la popa i tenen 102 suites. Amb un menjador privat, amb un solarium privat i amb una decoració absolutament fantàstica, amb mobles clàssics, però no mobles clàssics allò Lluís XVI o tal, o una cosa francesa antiga, sinó mobles contemporanis
actual,
de grans, o del segle XX, diguem, de grans dissenyadors, no?
Molta feina aquí, no?, de despatxos d'arquitectura i de disseny,
sí,
no?
Sí, absolutament. És que imagina't, perquè costi 850 milions d'euros un vaixell sencer, o sigui, a un estudi d'arquitectura, a un estudi d'interiorisme, quan li contracten per fer el vaixell és total, és americà, té la bandera és de les Bahamas, però diguem, és absolutament europeu i particularment italià en el seu disseny.
Sí?
M'ha agradat molt això, el disseny d'aquest vaixell, perquè moltes companyies, sobretot americanes, són molt Las Vegas, l'interior, no? Tot molt brilli...
Molta llum...
Molta llum i molta espectacularitat d'una mica de cartó-pedra. Però en aquest
molt
cas...
Carregat, molt carregat.
I en aquest cas... hi havia cert minimalisme al vaixell.
Molt bé. I
la veritat és que, des del punt de vista d'un viatger europeu, s'agraïa molt. I als americans cada cop li agrada més això. Als americans, darrerament, si te'n recordes dels cotxes gegants que portaven abans, ara ja s'han estandarditzat una mica més, en aquest aspecte europeitzat. I per gustos, també. I aquest vaixell és la demostració de que les coses cada cop estan més... europeitzades en el bon sentit de la paraula. Els americans continuen sent americans amb el seu estil i les seves coses i la seva manera de veure el món i els seus Starbucks.
Clar, diguem, però potser no? Ens hem globalitzat més, en algun sentit.
I
no?
Les coses positives, doncs, els americans ens les han agafat bé.
Ara que dius això, que entre les coses positives, tot era positiu al vaixell? Hi va haver-hi algun detall, alguna cosa que diguessis això es podria millorar, es podria canviar... És més aviat negatiu, al punt de vista crític,
ara,
Javier.
Ara et podria dir, o podries pensar, clar, a tu t'han convidat a veure el vaixell i tu tens una vista absolutament, o una sensació, un pensament absolutament positiu. La veritat és que aquest vaixell és un dels millors en el que he viatjat mai i no li he vist pràcticament cap defecte.
Molt bé.
Cap defecte. O sigui que em costaria dir... O destacar alguna cosa negativa.
Alguna cosa que afegiries, potser tu, no? Alguna cosa que dius, mira, posats a fer, si pogués dirigir jo aquesta companyia...
No, el vaixell està perfectament bé pel públic, és a dir, és un vaixell resort, i com a vaixell resort és perfecte. Si fos un vaixell de luxe, doncs li caldrien altres coses. Però com va adreçat al públic que va adreçat, és el vaixell perfecte, diguem. O sigui que l'han encertat.
Ens has explicat doncs, en què va consistir aquesta primera jornada de sortida que començava a Reykjavik, a Islàndia, amb aquest concert de l'Orquestra Simfònica Islandesa, amb la Companyia Nacional de Dansa... Però l'endemà va tenir lloc, diguéssim, l'acte central del viatge.
Correcte.
Que no n'hem parlat, encara que va ser com una miqueta la cirereta, no?, d'aquesta escapada, no? Amb una protagonista, que la sentíem a l'inici del programa, no?, amb la cantant Katy Perry. Uh-huh. En què va consistir exactament la seva actuació i on va actuar?
Sí, doncs mira, ja al vaixell hi ha un teatre per 900 persones i que a la nit es converteix en discoteca. Curiosament, perquè hi ha una cosa molt original en aquest vaixell, que tots els vaixells tenen un teatre, però què passa? Que només es fa ús a les nits, 2-3 hores, per la funció que sigui, i la resta del temps està tancat, o per fer assajos, o el que sigui. Però Aquest teatre és, diguem, multimodal. Diguem, les cadires es treuen i, de cop i volta, una sala que era un teatre amb les seves graderies es converteix en una discoteca amb unes boles així tipus Estudio 54, una cosa absolutament bestial. I si tornem a què va passar, doncs va ser un bateig, diguem, clàssic, amb un rabí, amb un bisbe catòlic, amb la cúpula de la companyia parlant, però després, de cop i volta, entre homes amb corbata, va aparèixer la Katy Perry amb un vestit de...
Va ser una sorpresa o ja ho sabíeu?
Ja ho sabíem. Ja ho sabíem, però pensàvem que la Katy Perry sortiria, faria el tema d'estavellar el xampanya contra el casc del vaixell
i
potser cantaria alguna cançó, diguem, ah, va, ara que he fet això del xampany, agafo el micròfon i em poso a cantar. No, hi va haver una pausa de 10 minuts i de cop i volta va sortir amb tot el seu grup i va fer un concert d'hora i mitja.
Déu-n'hi-do.
Un concert, però, bestial. I mira que jo et diria, ets fan de la Katy Perry? Doncs no, doncs ara sí.
Increïble, eh? Això va ser el mes de setembre, Javier.
El mes de setembre, sí, sí. I pel que fa, per l'oferta musical, de cop i volta, diuen, aquesta nit, Kool & The Gang. I pensava, doncs, sí, bé, serà uns imitadors, alguna cosa així. Doncs no, Kool & The Gang, allà al davant teu.
No m'ho puc creure.
I el darrer dia, Chaka Khan, la reina del funk, i resulta que veus al teatre, està la Chaka Khan allà al davant teu.
Impressionant.
Dius, ostres, quina passada. I és la tendència que cada cop hi ha més als creuers, que grans artistes, per la projecció que tenen, doncs ja pugen als creuers, que abans era música de creuer, cantant de creuer o artista de creuer, era una cosa una mica que estava en hores baixes. Doncs ara és tot el contrari, ara, a tope, hi ha un musical sobre Donna Summer, però tipus Broadway, o sigui que no és cap falsedat.
De nivell. Sí, sí. Musicals, que estan tan de moda aquí.
Et parlo amb entusiasme perquè estic molt content d'haver tingut aquesta experiència.
Home, has començat molt bé la temporada,
I tant, i
continuaran tant. Aquesta línia o què?
Sí, i tant. Moltes experiències, molts viatges aeromarítimos i moltes coses xules.
Alguna cosa que podrem avançar, no sé, alguna escapada que tinguis prevista que es pugui explicar?
Doncs tinc previst anar a les Galápagos d'aquí a poquet, amb vaixell també, i una cosa que em fa moltíssima il·lusió és anar a l'Antàrtida. I això serà el novembre, que serà el començament de la primavera d'allà.
Recordo, Javier, que et vàrem tenir aquí el viatge bé de RAC1 l'any 2019, a la nostra primera temporada, vàrem viatjar junts a Chicago, i ves per on, mirant, aquesta cinquena has tornat a venir. Nosaltres molt feliços de que hi siguis, per descobrir-nos doncs, aquesta cerimònia de baptisme d'un nou creuer, una experiència, com han canviat les coses en 5 anys, no? D'un viatge a Chicago, aquest creuer tan original. Està evolucionant molt dels viatges.
El turisme, jo crec que la gent... Jo, és una idea que jo tenia ja... Això m'ho va ensenyar la meva mare, que la vida són experiències més que coses materials. Sembla una cosa, una mena de llibre d'autoajuda, però és que és la veritat. La gent cada cop vol viure més i tenir més records i més coses que coses materials. És a dir, experimentar, viure, fruir, i això és el que ens endurem de la vida.
Javier, gaudeix moltíssim d'aquests viatges que vindran. Et llegirem a La Vanguardia, al diari, també al magazín. I quan vulguis, les portes estaran obertes perquè vinguis a explicar-nos aquestes experiències.
Moltes gràcies, Esther.
Una abraçada molt gran. Cuida't.
Gràcies.
Adéu.
RAC1. Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC1. Aquest dimecres, a 8:45, tercera jornada de la fase de grups amb atenció especial als partits Madrid-Shakhtar, Sevilla-Borussia Dortmund i Benfica-PSG. Segueix l'únic carrusel en català de la Lliga de Campions amb Jaume Molló i tota la tropa. Aquest dimecres, a partir de 8:45, la Champions es juga a RAC1. I a les 11, tot l'anàlisi el tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC1.
RAC1. Tots som 1.
RAC+1. Podcast.
RAC+1 presenta RAC & GO, el podcast pels inconformistes. A RAC+1, RAC & GO, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop. Change the world, or the world will change you. Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. RAC1, tots som 1. A RAC1, viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Moment d'anar-hi fins a la gran festa de la pagesia catalana, perquè aquest matí s'ha inaugurat la 7a edició ja de Benvinguts a Pagès, la festa, la cita que cada primer cap de setmana de l'octubre ens dona la possibilitat de visitar de manera gratuïta més de 150 explotacions agroalimentàries del país. Per saber com està anant la convocatòria d'enguany, saludem ara mateix la senyora Montserrat Costafreda, que és la coordinadora del projecte. Senyora Costafreda, bona tarda, benvinguda a RAC1, benvinguda al Viatge B.
Hola, bon dia, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
Bé, he llegit que la festa d'aquest 2022 diuen que és una festa renovadíssima, renovada del tot. En quin sentit, Montserrat?
Doncs, benvinguts a Pagès, com bé has dit, Esther, és la 7a edició que celebrem aquesta diada, no?, de la pagesia catalana, i renovadíssima en el sentit de que hem tingut els anys de pandèmia pel mig, que han fet que perdéssim una mica la possibilitat de poder fer aquestes grans diades on tantíssima gent es desplaça pel país sense restriccions, i la veritat és que hem notat tant per part dels pagesos que s'hi han adherit com per part del públic que els està visitant durant avui i demà aquestes ganes de reconnectar, no? De reconnectar, de conèixer l'origen del que mengem i de poder gaudir d'aquest turisme de proximitat, d'aquest turisme dintre del país que segurament abans no ho haguéssim fet, no? Si no haguéssim passat per aquesta experiència pandèmica que et comentava.
I tant, i a més, tenint en compte doncs, que ara mateix tothom té més ganes que mai de sortir, de trepitjar territori, de viure experiències, i això és el que oferiu vosaltres aquest cap de setmana, sobretot enfocat, molt enfocat al públic foodie, que té una cita durant tot aquest cap de setmana. M'agradaria saber, Montserrat, quines són les activitats que els hi heu preparat? Quina oferta teniu?
Mira, Esther, són tantes que intentaré donar quatre pistes per aquell qui encara no ho té clar.
Exacte, unes pinzellades, vaja, alguns exemples.
Sí, la idea és que tu puguis recórrer tot el país, és a dir, encara ara la gent em pregunta, però on és Benvinguts a Pagès? No? Com si fos una fira, on he d'anar? Doncs tu pots anar a qualsevol comarca catalana on hi hagi un pagès aquest cap de setmana disposat a ensenyar-te quin és el seu dia a dia. Per tant, tu tries la comarca o tu tries la família de producte en funció de quines siguin les teves prioritats o els teus interessos, i segur que trobes algú a qui visitar. Si tu vens d'una comarca, no sé, doncs, de la zona metropolitana, no?, i tens ganes d'anar més a prop, no tens ganes d'anar gaire lluny, doncs tens ofertes al Vallès, tens al Maresme, tens Osona, tens Baix Llobregat. Si t'animes a fer una mica més de cap de setmana i a trepitjar una miqueta de territori i a quedar-te també segurament a dinar, no?, i a pernoctar amb aquells establiments que també formen part de la festa Benvinguts a Pagès, te'n pots anar fins a l'Alt Urgell i descobrir una explotació ecològica on produeixen una llet fantàstica d'una raça superapreciada de vaca, una cosa com superconcreta. Te'n pots anar a la Conca de Barberà a una explotació de plantes aromàtiques i de safrà per veure que un cultiu, després de la seva desaparició, s'ha recuperat 100 anys després. Te'n pots anar al Montsià a veure un producte excepcional obtingut d'olives mil·lenàries, no? Un oli fantàstic. Al Pallars Sobirà, a fer de pastor per un dia, a Cal Roi Pastor, a fer una excursió amb ovelles de la raça Xisqueta, i si no, doncs a la Terra Alta, a provar un vi fantàstic a les vinyes del convent, on veuràs qui hi ha darrere, qui és l'equip que hi ha darrere d'aquell vi sensacional. Mm-hmm. Per dir-te alguns exemples, exacte, n'hi hauria molts més.
Sí, sí. Podem descobrir, com tu deies, els vins de la Terra Alta, podem apreciar, per exemple, també el iogurt natural i ecològic fet a partir d'una raça de vaques molt concreta, podem anar a l'Anoia, no?, a una petita explotació que practica la transhumància des de fa 4 generacions. Encara seríem a temps d'apuntar-nos-hi?
Sempre que hi hagi disponibilitat de plaça i sou a temps. És a dir, els pagesos tenen una limitació. En funció de la dimensió de la seva explotació, poden atendre 10 persones cada hora o 100, no? Però jo el que recomano és que encara avui, avui al matí, avui a la tarda, demà al matí, demà a la tarda, entreu al web del projecte i mireu en funció d'això, no?, del territori o de la família de productes o fins i tot de la ruta, perquè nosaltres ja donem també rutes muntades, fins on podeu o voleu arribar i reserveu els visitadors si encara tenen lloc disponible, que segur que en tenen. Si el que un concret ja està ple, doncs qualsevol altre que hi hagi a la vora. Perquè n'hi ha més de 170. Més de 170 pagesos obren les portes aquest cap de setmana.
Déu-n'hi-do. Comentaves tu el tema de les rutes, no? Teniu 16 rutes de cap de setmana, benvinguts a Pagès tot l'any, no?, que articula doncs, també aquesta proposta externa. Com funciona exactament el tema de les rutes?
El tema de les rutes és per a aquelles persones a qui els agrada que ja tingui el seu cap de setmana planificat. I a més no només incorporen doncs això, visites a pagesos, allotjaments rurals i restauradors que serveixen el producte d'aquests pagesos i que per tant també són promotors, sinó que també incorporen una part més cultural, monumental, de patrimoni, perquè no tot sigui agricultura pura i dura, és a dir, que hi hagi també la part de cultura, no?, que acompanya aquesta agricultura. Són rutes que ja estan confeccionades, que, com bé dius, nosaltres també tenim penjades a la web. Tu pots triar un cop més en funció del territori que t'agradaria visitar i nosaltres inspirem. És a dir, la ruta es pot seguir al peu de la lletra o et pot servir d'inspiració per crear-te la teva pròpia.
Que bé. I aquí doncs, hi ha un altre capítol que és tot el ventall d'oferta que donem doncs, als participants pel que fa doncs, a aquests 160 allotjaments rurals i també restaurants que hi participen enguany al Benvinguts a Pagès. No? Quin és exactament el paper del sector hosteler, del sector de la restauració?
El seu paper és superimportant perquè, en definitiva, ells el que fan també és ajudar aquell producte que es produeix al territori que nosaltres ens el puguem posar a la boca. És a dir, nosaltres quan visitem el pagès ens deixa tastar el seu producte i, a més, el podem comprar. L'hi podem comprar de manera directa, podem aprofitar per omplir el rebost per la resta de l'any, però hi ha producte doncs, que en aquell moment potser no està elaborat. Tots aquests pagesos que s'han apuntat, com bé dius, han recomanat aquests 200 restaurants, aquests 140 allotjaments rurals, que són els que els compren el producte amb ells a diari i, per tant, els serveixen a les teves taules. I, per tant, tu pots fer aquesta experiència completa. Pots visitar el pagès, pots anar al restaurant recomanat pel pagès que et serveix el teu producte i et pots allotjar en un establiment rural que, a més, també té el teu producte, que te'l servirà doncs, l'endemà, al matí, amb un esmorzar i que, a més, aquest cap de setmana et fa una oferta especial, no?
Molt bé. I, a més, que marxarem, com tu deies, amb el rebost ple per tot el territori català, perquè hi participen doncs, un munt de comarques catalanes.
Hi participen totes les comarques catalanes, perquè a totes les comarques catalanes, afortunadament, tenim productors. És a dir, tenim un país tan divers, des del Montsià fins a l'Alt Empordà i a l'altra punta, a la Vall d'Aran, on produïm de tot i de qualitat. Llavors, és un bon moment per comprar oli, és un bon moment per comprar formatges, mel, fruits secs, perquè el divertit del cap de setmana és que la visita consisteix en pròpiament la visita, un tas i la possibilitat de comprar directament al productor. Per tant, és quan ens posem les coses a la boca i és quan les coneixem, quan coneixem la història d'aquella persona que hi ha darrere d'aquell producte, que comencem a apreciar-la i que comencem a sentir-nos-la una mica nostra. Per tant, puntualment la podem consumir aquell cap de setmana, que és una ocasió fantàstica, però també ens hi podem fidelitzar la resta de l'any i seguir comprant aquell producte amb aquell productor la resta de l'any.
Per suposat, i sobretot quan ja l'hem conegut, no? Quan ja hi hem anat i hem estat allà en viu i en directe. Doncs recordem als nostres oients aquesta pàgina web, aquest portal, benvinguts a pagès.cat, per si algú s'hi anima i encara hi trobeu un forat per descobrir algun d'aquests llocs. I Montserrat Costafreda, coordinadora del Benvinguts a Pagès, moltíssimes felicitats a tot l'equip per l'organització un any més, i en tornem a parlar l'any vinent, que ja serà la 8a edició.
Això esperem. Nosaltres sempre diem que el projecte sempre és possible gràcies als pagesos que hi ha darrere, que un any darrere l'altre ens renoven la confiança amb aquest projecte que té com la seva màxima eclosió un cop l'any, amb aquesta festivitat del primer cap de setmana d'octubre, però que afortunadament també té una continuïtat la resta de l'any amb una oferta permanent, sostinguda, on si algú es queda fora aquest cap de setmana, pels motius que sigui, que sàpigui que té l'oportunitat de conèixer els pagesos durant tot l'any, gràcies al projecte Benvinguts a Pagès tot l'any, on les visites seran d'un altre caire, seran més tranquil·les, seran més customitzades, no hi haurà tanta gent, el productor podrà estar més pendent de, segurament, no?, del grup que hi vagi. Però la veritat és que per nosaltres el cap de setmana de la festa és un tastet, és una jornada de portes obertes perquè tothom entri en contacte amb aquest món rural i qui es quedi amb ganes de més, que sàpiga que ho pot fer la resta de l'any.
Montserrat, moltíssimes gràcies per ser-hi avui a RAC1, el viatge bé, i que vagi molt bé, que acabi molt bé el cap de setmana. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Salut i pagesia.
Adéu.
Adéu.
I ara Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Arriba el moment, el viatge bé, de sortir en família, i ho fem com cada mes amb la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges tusdestinos.net, la Maria Jesús Tomechus. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Esther.
Bé, crec que avui ens portes a una de les teves destinacions preferides.
Sí, és correcte. Us porto a Israel, un país, a més, al que vaig viatjar embarassadíssima de 5 mesos.
O sigui, fa 10 anys d'això, no?
Sí, fa 11 anys.
11 anys, clar, perquè estaves embarassada. El nen té 10, ara?
El nen té 10, vaig viatjar al novembre de l'any 2011, llavors estava embarassada de 5 mesos, sí. Mm.
Doncs mira, tenia moltes ganes de que ens parlessis d'aquesta destinació d'Israel, i a sobre, si ens expliques que vas fer-ho embarassada, encara m'agrada més.
Sí, perquè, de fet, jo crec que s'hauria de dedicar un programa precisament a aquest fet, a viatjar durant l'embaràs. Jo, en el meu cas, per exemple, vaig poder fer-ho fins a la setmana 32. També s'ha de dir, i molt important, que l'única persona que et pot donar permís és el metge, el teu obstetre,
sí,
si pots viatjar o no. En el meu cas, com que sóc una persona molt acostumada a viatjar, que agafo trens, avions, a mi això no m'estressa, i a més jo no tenia cap complicació, la meva metgessa em va dir que podia fer la meva feina habitual, en sentit comú. És a dir, no m'anava a llançar per una tirolina o fer un trekking de 4 hores, però fer passejos, fer turisme d'una manera pausada, sí. Però, repeteixo, l'única persona que et pot dir si pots viatjar o no és el metge.
O sigui que el Joan va estar a Israel, rei,
sí,
a la panxa de la mare.
A la panxa de la mare, sí, durant 10 dies, sí.
I com va ser? Com va ser aquesta experiència de viatjar embarassada?
Molt bé, la veritat és que jo no només vaig viatjar a Israel, vaig anar a Cardiff, a Fitur, a Canàries, a Navarra. Això sí, ja quan estava de 32 setmanes ja em sentia una mica pesada. Vaig decidir que les últimes setmanes me les quedava a casa. I després també que s'ha de tenir en compte que hi ha moltes companyies aèries, inclús els creuers, que, clar, et posen unes limitacions, que has d'anar amb un certificat mèdic. Per exemple, jo havia de fer un creuer al desembre, estava llavors de 6 mesos, i em van dir que embarassada no el podia fer. No me'n recordo la companyia. I també s'ha d'informar sempre una persona que faci un viatge i que estigui en estat, quines són les condicions, no?, per poder viatjar. És superimportant, això.
Doncs molt bon consell aquest. I escolta'm, ara entenc moltes coses, eh? Ara entenc per què al teu fill li agrada tant viatjar, clar.
I li agrada tant menjar, perquè a Israel m'ho vaig menjar tot. Sí. És una destinació gastronòmica de primer ordre. És una llàstima que no es conegui per la seva gastronomia,
però tu fixa't que a Israel viu molta gent que ha vingut de diverses parts del món, d'Argentina, d'Europa de l'Est, de Nord-Amèrica, llavors tenen una riquesa gastronòmica impressionant, o sigui, allà menges de meravella. El meu fill s'ho va passar teta, l'embaràs, no? Sí, sí. Com aquell qui diu, perquè va menjar de tot a la meva panxa.
I escolta'm, diries que és una destinació per viatjar en família?
Doncs sí, sí, sí que ho és, perquè és que hi ha parcs naturals i aquàtics i moltes propostes familiars per fer amb nens petits a indrets històrics. D'aquesta manera, els adults fan la visita per adults i els nens fan la visita per nens. O sigui, és una destinació fabulosa per tots en aquest sentit.
Doncs ara que ja sabem que es pot anar en família a Israel, per on començaríem la ruta, Xus?
A veure, per una de les ciutats més màgiques del món, per Jerusalem, que venera les tres religions monoteístes i que és, jo crec, una de les destinacions que s'ha d'anar almenys un cop a la vida. És impressionant, aquesta ciutat. Siguis o no creient, és una ciutat que arribes i té una màgia impressionant. Hi ha una atracció a Jerusalem que està totalment pensada pels nens, que es diu l'ascensor del temps, que és una manera molt entretinguda per recórrer els 3.000 anys d'història de la ciutat a través d'un simulador. Nosaltres ho vam escoltar en castellà, però la veu en anglès és de l'actor Chaim Topol, que és el protagonista del Violinista a la Teulada.
Sí.
No? Aquell que deia, he's a rich man. Doncs aquest actor, doncs, que és tan emblemàtic també, doncs fa de locutor en un lloc molt xulo, amb cadires que es mouen, que et porten en un viatge virtual per la història d'Israel. Llavors coneixes la destrucció del primer i segon temple, la conquesta romana, el naixement del cristianisme, l'aparició per l'islam. Això és super recomanable pels nens petits.
Un recorregut històric, no?, per Israel.
Sí, però està adaptat pels nens. O sigui, que tu coneixes i també els nens no s'avorreixen, que és la por que tenim els pares.
A Jerusalem, què més podem fer, Xus, amb nens? Què ens recomanaries?
Sí, mira, hi ha un zoo, que a més és un centre de recuperació de fauna, un zoo bíblic, ubicat al barri de Mala. És conegut perquè hi ha una gran col·lecció d'animals salvatges que apareixen a la Bíblia dels Hebreus. I com que molts d'aquests animals estan en perill d'extinció, no és només un zoo, sinó que és un centre de recuperació de fauna.
Uh-huh.
I també hi ha una activitat que es pot fer en família que es diu la recerca del tresor. Hi ha molts indrets que tenen activitats d'aquest tipus. Però fer una recerca del tresor a una ciutat com Jerusalem és la bomba.
Clar, clar, sí, sí.
Clar, es fan jocs amb diferents proves i el que es fa és descobrir els personatges més importants de la història d'Israel.
Uh-huh. Ara que ja ens has repassat doncs, quins serien els llocs perfectes per anar en família a Jerusalem, què et sembla si anem cap a Tel Aviv?
Sí, perquè mira, a banda de ser una ciutat cosmopolita, gay-friendly, moderna, mediterrània, amb arquitectura Bauhaus i un hub tecnològic, Tel Aviv també és una ciutat on els nens són benvinguts, sobretot perquè tenen uns parcs molt xulos. Per exemple, hi ha el parc Yarkon, on es pot, a més de llogar bicicletes, fer un passeig, jugar a bàsquet, futbol... A més, et diré que Israel es fa servir molt la bici, tant a Jerusalem com a Tel Aviv. A més, per Yarkon també hi ha un maviari, jardins botànics i un parc aquàtic. O sigui que Tel Aviv és un indret perfecte per anar amb nens, perquè a més tenen 6 jardins per passejar amb la canalla. A més, tenen parcs temàtics amb atraccions com el Luna Park, el Yami 2000 Water Park, que és un parc aquàtic, el Superland a Rishon LeZion o el Meimadion. S'ha de tenir en compte que Israel fa una mica més de calor que aquí. O sigui, que estar en remull és sempre d'agrair. O sigui, que anar a un parc aquàtic està bé.
Sobretot per l'estiu, no? Per l'estiu és interessant.
Sobretot per l'estiu, que és quan els nens tenen habitualment les vacances, no? O també el Nadal. També hi ha un centre zoològic, que és el Ramat Gan, on es pot fer una mena de safari que mostra 1.600 animals.
Al Mar Mort també hi aniries amb nens?
Sí, però nens una miqueta grans, amb nens molt petits, no, amb bebès no, i amb nens que ja siguin una miqueta conscients, perquè es poden banyar, però no poden ni obrir els ulls ni gratar-se'ls amb les mans per la salinitat. Així que sempre millor que portin unes ulleres de piscina, però sobretot no poden bussejar. I si tenen una ferideta, també els picarà, no? Però si ja tenen 6-7 anyets, jo crec que s'ho passaran molt bé, perquè la sensació d'estar llegint un còmic o un manga d'esquena sobre l'aigua és molt emocionant per ells.
Uh-huh.
També poden fer un jeep tour pel Mar Mort. I aquesta activitat agrada molt a les famílies, per exemple, anar de Jerusalem al Mar Mort en un jeep i visitar indrets com Qumran o Masada.
Uh-huh. Què és Masada?
Masada és un lloc històric d'Israel, és una fortalesa situada en una mena de muntanya altiplà on hi ha restes d'antics palaus i fortificacions. Allà va tenir un episodi cabdal molt important de la història d'Israel que va enfrontar els romans amb els jueus. A veure, la història no és molt maca per explicar als nens, perquè allà va morir tothom i perquè va haver-hi un assetjament. Però el que sí que és maco és pujar fins a dalt de tot en un funicular i després fer la baixada per un camí que es diu el Camí de la Serp. És una activitat que també els farà moure's i que els agradarà molt, també. Mm.
Doncs estic veient, estem comprovant que Israel doncs, té moltíssima oferta d'activitats per nens.
La veritat és que sí, i a més ara, per exemple, et porto cap al sud, a Eilat, on hi ha el Timna Park, que és una zona del valor arqueològic que està situada al desert del Negev. És un parc arqueològic amb unes formacions rocoses impressionants i els més menuts poden fer activitats amb sorra de colors, per exemple, o també fer un passeig en camell, que això és a gust de tothom. I a més, a Eilat també poden anar a la platja. Recordem que estem al Mar Roig, on hi ha molts peixos de colors que s'acosten sense por quan fas snorkel. I això també veuran peixos molt diferents dels que hi ha al Mediterrani. O sigui que crec que allà també s'ho passarà molt bé. L'aigua està força calenteta, allà al Mar Roig.
He fet una bona llista d'activitats. Abans de marxar, just m'agradaria parlar una miqueta així a nivell general del que és l'oferta d'establiments hotelers i també sí. d'aquesta gastronomia que tu ens comentaves al principi, doncs que és tan i tan bona.
A veure, l'hoteleria a Israel és molt correcta. A veure, tens de tot, tens des d'hotel de luxe fins a hotel més assequible. Podem trobar allotjaments de tot tipus, també per habitacions familiars, també per grups. O sigui que és un país amb que, pel que fa a l'oferta hotelera, l'oferta d'establiments és molt àmplia, molt segura, i la veritat és que val la pena anar-hi, no? El que fa la gastronomia, el que et deia, Esther, és que tenen coses de tot arreu, que si menjar d'Hongria, si menjar d'Argentina, menjar que prové dels Estats Units, vins, que també fan allà els vins, no? O sigui, jo vaig anar, per exemple, a una bodega kosher, on feien el vi de manera kosher, i era molt curiós perquè tu no podies tocar cap cosa, perquè llavors el vi es contaminava, no? O sigui, la manera que tenen de fer vi és curiós, perquè també no deixa de ser un país on la majoria de part és desèrtica. Ells, per exemple, tenen tècniques de cultiu molt avançades, on cultiven tomàquets al desert amb aigua salobre. Això, la veritat és que és impressionant que es puguin fer aquestes coses, no? És un país, la veritat, que a mi m'agrada molt. S'ha de visitar, s'ha d'anar a Jerusalem. A Jerusalem, a més, és que és una ciutat que captiva. Jo t'explicaré una anècdota. Jo estava embarassada,
sí?
I vaig anar amb un periodista que ja està jubilat també, i llavors era gran quan vam anar plegats. Jo estava embarassada, em vaig cobrir el cap i em vaig ficar al Measharim, que és el barri és el barri on estan els ultraortodoxos, on no pot entrar ningú. En canvi, doncs, un senyor gran i una senyora embarassada ben coberta sí que va poder passejar pel Measharim i vaig poder veure com era aquell barri, que realment és una zona molt pobra. És una zona, la zona potser més pobra d'Israel, perquè allà viuen d'una manera... els homes no treballen, la gent del Measharim, i les dones són professores. Els homes es dediquen només a l'estudi de la Torà. I les dones normalment són professores i tenen moltíssims fills. I també doncs, viuen amb molts pocs diners. No? Però és una zona que els turistes allà... A veure, no els agrada rebre visites, però en canvi veure persones doncs, passejant sense fer fotos, sobretot, perquè si fas fotos la gent s'enfada, doncs sí que no tindràs cap problema.
Doncs justament, editora del portal de viatgeastrosdestinos.net, la veritat és que ha estat una escapada molt, molt interessant, la que hem fet aquesta tarda a través dels teus records de fa ja una dècada a Israel. Repetireu o què?
En quan podem, i però amb el nen, eh? O sigui,
clar.
Amb el nen fora del menjar, o sigui, perquè la veritat és que tinc moltíssimes ganes de tornar-hi, això sí.
Doncs esperem que sigui aviat. Xus, ens retrobem el mes vinent. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Esther.
Adéu.
Vueling informa. Consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació, tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
Estem acabant, però abans de marxar vull recordar-vos que, com us hem explicat el programa d'avui, aquest mateix cap de setmana torna Benvinguts a Pagès, la festa de la pagesia catalana. Avui i demà visiteu gratuïtament les explotacions agroalimentàries, ompliu el rebost amb producte local, gaudiu, apreneu i viviu l'origen del que mengeu. Assaboriu la cuina de proximitat als restaurants i reserveu la vostra estada de cap de setmana aprofitant les ofertes i els descomptes especials dels allotjaments. Planifiqueu i reserveu la vostra visita gratuïta a benvinguts@pagès.cat. Dit això, fins aquí la primera escapada de l'octubre al Viatge Bé. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica. Que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i ens retrobem, si voleu, el proper dissabte 8 d'octubre a les 3:03 de la tarda. I sou tots convidats. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.